tal com havíem quedat. Vull fer unes quantes reflexions entorn de la posició de subjecte de les frases del català i del castellà, però sobretot del català. Això ens permetrà, ja vam dir-ho ahir, de comentar la classificació de frases o proposicions que dona Fabra a la gramàtica del 56. Fabra diu que en català tenim quatre tipus bàsics de frases. Com a exemple del primer tipus, que ella diu tipus 1, dona la frase "el nen plora". Tipus 2 l'exemplifica amb la frase "aquest rigle és curt". Tipus 3 seria el cas d'una frase com "plou" o "és clar". I el tipus 4, que és el més intrigant de tots, seria el cas, com diu ell, d'una frase, de la frase "ha arribat un parent meu". Ja sé que Fabra no comenta pas massa les coses, però en canvi dona prou exemples com perquè el lector pugui arribar a unes conclusions i veure per què ha establert aquests quatre tipus de frases. De tota manera, el tipus 4 és, dèiem, sorprenent, perquè de fet no sembla d'entrada diferent del tipus 1. Llavors podem dir que en el tipus 1 tenim una frase on el predicat és un verb, i quan es comenta diu que de la mateixa manera que a vegades el verb sol expressa la predicació, com seria el cas d'en nen plora, d'altres vegades s'acompanya d'altres elements i dona el cas d'en Pere ha escrit una lletra a la seva amiga. És a dir, que hi entrarien en el tipus 1 les frases en verb, fos transitiu, fos intransitiu, fos un verb que a més reclama objecte indirecte. El 2 veiem que és una frase de verb atributiu que diu ell, per tant entenem que estableix una diferència entre tipus 1 i tipus 2, perquè el tipus 2, com comentàvem ahir i abans d'ahir, seria un cas en què la predicació vindria expressada per l'element curt i en canvi, que no és l'element verbal, en canvi el verb apareixeria com un simple suport de les marques de temps i de concordança. Doncs entenem la diferència que estableix entre tipus 1 i tipus 2 per la diferència que hi ha de predicat. El tipus 3 també és ben justificat perquè és un tipus de frase de les que en diem impersonals o unipersonals, que no tenen mai un subjecte explícit, i dèiem que l'intrigant era el tipus 4 perquè hi veiem un verb que d'entrada no sembla pas massa diferent del verb plorar, un verb com "arribar", que gramàtica tradicional ens el dona com a intransitiu. Fabra no diu pas que no ho sigui, però en canvi el separa del verb plorar i d'un verb com "saltar" i dels altres verbs que col·locarien el tipus 1. Ferreter, quan comentava en els seus articles de Serra d'Or aquesta tipologia de Fabra, deia que era més que ben encertada i l'elogiava molt perquè deia que això permetia explicar el comportament de certs elements del català i a més permetia explicar perquè al costat de frases com "hi ha cotxes", doncs hi ha parlants que diuen "hi ha cotxes". Però el que veurem avui és que aquesta diferència que fa Fabra no només és ben trobada perquè permet de relacionar aquestes frases amb d'altres frases més problemàtiques com aquestes que construïm el verb haver-hi i que no tots les construïm igual, sinó que és interessant aquesta tipologia perquè amb els estudis que avui dia s'han fet en camp més teòric i sobretot sobre d'altres llengües que no són ni el català ni el castellà, un pot veure que de fet les conclusions a què arribem ara són les mateixes conclusions a què havia arribat Fabra, que passa que nosaltres ara disposem d'unes eines i ell en canvi no les tenia i tot i això ho va saber intuir. Abans de parlar concretament d'aquest tipus 4 de frases que estableix Fabra, aniria bé, em sembla, de repassar unes quantes característiques de la posició del subjecte oracional. Sabem que el subjecte, en algunes llengües, expressa una marca de cas, és a dir, va marcat de manera que no hi ha dubte a l'hora de saber o a l'hora de buscar quin element funciona com a subjecte del predicat. Cas d'una llengua com el llatí, sabem que el subjecte sempre anirà en nominatiu, excepte en algunes construccions una mica especials. Nosaltres, ni en català ni en castellà, tenim marques d'aquest tipus. L'única seria potser el dels pronoms forts, que encara doncs, expressa marca de cas i que diríem que en tenim de preparats per ser positiu, de ser indicatiu i també podem pensar que tenim de preparats per ser nominatiu. Però si no estàs expressat a través d'un pronom fort el subjecte, no es distingeix aparentment d'un sintagma nominal que fos que tingués la funció de complement directe. Dèiem, però, ahir, que el subjecte serà aquell sintagma nominal constituent immediat. De la frase. És a dir, serà aquell sintagma nominal directament dominat pel nus F si tenim un marcador sintomàtic. Podem dir també que el subjecte concordarà, i aquest és un test que funciona d'una manera més segura que no pas el primer, ja ho veurem, concorda en nombre i persona amb el nucli del sintagma verbal, posem-hi el verb, però a vegades sabem que no és el verb que és la predicació, sinó que concordarà amb un auxiliar, però deixem-ho així, no? Concordarà en nombre i persona amb el verb quan va en temps finit, o en tot cas amb l'auxiliar sí que el verb s'acompanya d'un auxiliar. També vam veure ahir que era molt normal que el subjecte fos l'argument extern del predicat. Una frase és una estructura predicativa, tota frase és una predicació, un predicat predica d'un subjecte, per tant, podem reconèixer el subjecte buscant quin dels arguments del verb és l'argument extern. Si l'argument és intern, és probable que sigui objecte, si és extern serà el subjecte. Per tant, podem dir que normalment, però veurem que no pas sempre, el subjecte és l'argument extern del predicat. Millor dit, l'argument extern del nucli del predicat, perquè aquest nucli del predicat a vegades serveix d'arguments, que diguem, arguments interns per expressar la predicació. I una altra característica que valdrà la pena de comentar és el caràcter el·líptic que el subjecte pot tenir tant en català com en castellà. Però que en canvi sabem que no estàs un fet general. En català i en castellà el subjecte pot ser elíptic, però en canvi no ho pot ser ni en anglès ni en francès. Per tant, alguna cosa deu passar en català i en castellà o en italià, que no passa en francès ni passa en anglès ni en alemany. La primera característica ja es permet assegurar que un sintagma preposicional no serà mai un subjecte. Per tant, els sintagmes preposicionals ja no seran candidats per aquesta posició, en el cas que dubtem i no sabem bé quin dels elements funciona com a subjecte de la frase. Quan només hi ha un element i ens queda clar que el predicat predica d'aquell element, podem pensar que és segur que és el subjecte, però necessitem unes proves, dèiem, unes proves formals. La prova de la concordància és la que ens anirà més bé. Sabem que quan hi ha més d'un, també la prova de la concordància és bàsica. Si tenim la frase d'en Pere estima la Maria, tenim dos sintagmes nominals que podrien ser subjecte, diguem que només aquell que concordi nom i persona amb el verb, ho serà. Fet aquí tots dos hi concorden aparentment, però sabem que qualsevol canvi en la forma del nucli del predicat, en aquest cas el verb, que estima, comportarà un canvi en Pere i en canvi deixarà exactament igual la Maria. Això ja ens permetrà de dir que de fet aquests dos elements es cohesionen entre si d'una manera diferent. La relació que s'estableix entre estima i la Maria. És a dir, si estima passa a ser estimo, si en lloc de ser tercera persona és primera, tots sabem que llavors hem de dir jo estimo la Maria. En canvi, jo mateix passa aquí, si dic jo també dic els nens, hauré de dir estimen la Maria. Si en canvi aquí, en lloc de la Maria hi poso els nens, puc continuar dient estima els nens, en ben estima els nens. La prova de la concordança, doncs, és una prova que va bé per reconèixer quin sintagma nominal, en el cas que n'hi hagi més d'un, funciona com a subjecte, perquè doncs, només un veurem que està en estreta relació amb el verb i que qualsevol canvi, nom i persona en aquest, afectarà el verb. Ho dius per l'entre? què en fem de l'entre, no? Que tots ho farem, bé, són, aquests, són els casos especials de concordança que no hauríem, però tots, és a dir, com tots nosaltres ho farem, no? I aquí hi ha una idea de grup, de primera persona del plural, però el problema és entre, què en fem d'entre, no? Que és preposició, és conjunció.
Hi ha un article relativament recent d'un professor de la Universitat de León que crec que demostra amb proves formals que en aquests casos entre no és una preposició. No és una preposició, té un valor més aviat de tipus adverbial, en sentit conjuntament. I hi ha una de les proves que dona és que no es pot dir, per exemple, los que lo haremos será entre tu y yo. Sí, que tu has de dir, como lo haremos será tu i jo. Llavors, aquest entre tu i jo està omplert la funció com ho farem. Més aviat sembla un complement de tipus adverbial, no el subjecte. En tot cas, entre aquí ens farà veure.
No, però és difícil d'acabar d'analitzar. Són aquells casos que són problemàtics i la veritat aquest no es pot evitar perquè com a estudiant segur que no pregunta. Té una marca, un element d'anexa, però no acabarà de dir una preposició perquè llavors ho convertiria en un sintagma preposicional. Sí, 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 sí. Mm-hmm. Doncs sempre es pot dir que és com entre i per tant que és un element d'anexa i no sembla que sigui subordinant. Per tant, però no és fàcil, eh? No d'excepcions d'aquestes n'hi ha. De seguida, com diu que el test de la concordança va bé, doncs ja comencem tots a saber, a pensar en tots aquests casos en què fracassa. Fixeu-vos que si el català tingués un ordre sempre rígid, dèiem que l'ordre bàsic d'una frase transitiva del català seria el de subjecte, verb, objecte. Si aquest ordre sempre fos rígid, sabríem que quan ens trobem dos sintagmes nominals, el primer serà segur el subjecte i el segon seria segur el complement. Però tot i que aquest és l'ordre bàsic del català comparat amb altres llengües que veiem que tenien un altre ordre, el cert és que tenim mil recursos tant en català com en castellà que també tenia aquest ordre per alterar l'ordre bàsic. Frases com sopa menja en Pere en són un exemple. Poso majúscula per indicar que aquest element rep un èmfasi especial i que es pronuncia amb una intensitat especial. Sabeu que si no hi posem aquest èmfasi especial hem de dir de sopa en Pere en menja, i hauríem de deixar el pronom de petja en català, almenys. En canvi, podem passar tranquil·lament sopa al davant, tot i que sabem que és el complement directe, i això provocarà que en Pere vagi endarrere, tot i que no és obligatori, no? Que podem dir sopa en Pere menja. Però bé, més normal és que en Pere vagi endarrere sense marcar-lo amb altra cosa que amb una entonació especial, amb una entonació més intensa. I per tant aquest element rep èmfasi especial. Fixeu-vos que en aquesta frase resulta que tenim el subjecte al darrere, una posició postverbal característica dels objectes i justament l'objecte al davant. Però direm que aquest element és la posició de com que dèiem ahir. La posició de com no només serveix per fer-hi anar a parar elements que siguin interrogatius, que focalitzin un element per interrogar-lo, sinó també aquells elements que el focalitzen per donar-li èmfasi. No? Així és de passada, allò. Un penjaríem sopa, doncs ho penjaríem del complement total. Ara que el que ens interessa és que si apliquem el test de la concordança, només en Pere concorda en nom i persona amb el verb, i per tant qualsevol canvi en aquest element en Pere provocarà un canvi en el verb, cosa que no passaria amb sopa per molt que aparentment anés al davant. També sabem que el test de la concordança ja no és tan fàcil d'aplicar quan el subjecte està ocupat per una frase. Que arribis tard no em fa goig, o arriba tard no m'agrada, que arribis tard, o arriba tard, que són frases que sabem que ocupa la posició de subjecte, no les podem fer concordar directament amb el verb i per tant aplicar el temps de la concordança perquè les frases no es poden flexionar com a tals, no? Però llavors tots sabem que podem substituir el que és la frase i el candidat a subjecte per un element com això i veurem que si diem això puc continuar dient això no em fa goig i si en canvi poso plural aquestes coses, hauré de dir aquestes coses no em fan goig. Per tant, estratègies per anar aplicant la concordança doncs en tenim moltes i és el test que de moment tenim més segur per reconèixer l'element que funciona com a subjecte de la frase. Però no, també aquest punt és problemàtic en altres qüestions, que és, per exemple, el primer dia comentava en Josep Maria Brocat, a vegades la concordança no és tan formal com semàntica, és pel sentit a vegades que concordem. Fixeu-vos que al costat d'una frase com la gent és així, on el subjecte i el verb portador de les marques de nom i persona concorden, perquè tot és un tercer del singular, fixeu-vos que tenim frases com ara la gent som així. I aquesta frase és tan ben formada com la frase la gent és així. Som és primera persona al plural i la gent, en canvi, continua sent tercera persona al singular. Però aquí el que pesa més és allò que expressa el sintagma nominal la gent. I com que la gent som tots i, per tant, jo i el meu interlocutor, doncs resulta que llavors la concordança la fem pel sentit més que no pas per les marques formals que pugui tenir el sintagma nominal la gent. No direm que aquesta frase sigui mal formada, però hem d'admetre que no sempre la prova de concordança a efectes formals serveix. El mateix passa amb frases com els catalans som 6 milions o els catalans sou 6 milions. Fixeu-vos que totes dues són possibles i en canvi sou segona persona, els catalans continuen sent tercera, o som primera persona i els catalans són tercera i en canvi la frase és bona. És clar que si diem els catalans som 6 milions o diguem allò, tots som 6 milions, vol dir tots nosaltres, els catalans, i quan diguem els catalans som 6 milions, vol dir els catalans i nosaltres som catalans, tant ens comptem a dins. Casos com aquells que dèiem també de la majoria o la major part dels diputats ha votat afirmativament, o podem dir la major part dels diputats han votat afirmativament. L'exemple que comentava en Josep Maria el dia passat. Però encara es pot arribar més enllà. La majoria de la classe ha votat afirmativament, però no seria estrany de trobar han votat, no? La majoria de la classe han votat. I fixeu-vos que aquí no és el cas d'abans que dèiem la majoria dels alumnes. Si amb la majoria dels alumnes podem dir ha votat afirmativament o han votat afirmativament. Una vegada fem concordar amb el que seria el nucli de la quantificació i l'altra vegada amb el nom que hi ha al darrere, alumnes. Però en el cas de la majoria de la classe o la majoria del Parlament han votat afirmativament, que són frases que no semblen mal formades, fixeu-vos que altra vegada ens trobem amb una concordança pel sentit. Com que clar, la majoria de la classe és un col·lectiu, expressa una col·lectivitat i majoria del Parlament també, resulta que estem fent, quan ho fem en plural, una concordança pel sentit. Més que l'altre dia amb en Josep Maria Brocat que no podríem dir mai la classe han votat afirmativament. Ni la meva classe han votat afirmativament. Ha d'anar amb majoria, és curiós, perquè classe també indica un conjunt, però en canvi és tot plegat la majoria de la classe o la major part de la classe com a expressió que permetrà després aquesta concordança d'obra. Així doncs la prova de la concordança va bé fins que no hi va, no? Sabem que hi ha aquestes excepcions i que a vegades fem la concordança més pel sentit que no pas pels trets formals, doncs és una bona prova per reconèixer el subjecte. El tercer apartat deia que el subjecte normalment és l'argument extern del nucli del predicat. L'argument extern del predicat i, per tant, doncs, del nucli del predicat. De fet, veurem que si bé és cert que en la majoria dels casos l'argument extern és el que farà la funció de subjecte, també sembla que tenim raons per pensar que hi ha subjectes que són, de fet, l'argument intern del verb. Però és com si aquest argument intern del verb sortís del sintagma verbal, perquè esclar, els arguments interns, pel que dèiem ahir, formarien part del sintagma verbal. Doncs bé, hi hauria alguns arguments interns que formant part del sintagma verbal se n'anirien del sintagma verbal per passar a ocupar la posició de subjecte. Això farà que si bé aquest subjecte concordarà en nombre i persona amb el verb, i per tant a tots els efectes de concordança haurem de dir que és el subjecte, de fet, aquest subjecte en alguns aspectes tindrà encara el comportament d'un objecte, en aquest cas d'un objecte directe, que és el sintagma nominal, o l'argument que es presenta en la forma de sintagma nominal, i per tant és lògic que després es pugui disfressar de guillem i de sutil. Tot això ara ho comentarem bé, però de fet quan Fabra diu que hi ha un tipus quarta frase i dona l'exemple d'ha arribat un parent meu i comenta aquesta frase en relació a la frase el nen plora, el que està comentant és això, que quan tenim la frase ha arribat un parent meu, en aquesta frase un parent meu és el subjecte, perquè així ens ho indica la concordança, però de fet un parent meu en aquesta frase té un comportament d'objecte que no podem pas detectar en canvi en el nen de la frase el nen plora. I si el tipus, l'exemple del tipus ho és el nen plora, dèiem que el tipus do quart és ha arribat un parent meu. Un parent meu, diu Fabra, és el subjecte, perquè concorda en nom i persona amb el verb. Si dic han arribat, hauré de dir uns parents meus. Per tant, la concordança dona així doncs uns parents meus o un parent meu, és el subjecte del verb de la frase, però en canvi aquest element té un comportament en alguns punts com si fos un objecte. Fabra diu que el fet que tingui més tendència anar al darrere que no pas al davant, com és característic de les frases del català, que diríem el que dèiem de l'ordre bàsic, que el subjecte va al davant del verb, però el fet que aquests subjectes vagin al darrere, la majoria dels casos, tinguin més tendència a quedar-se darrere el verb que no pas a passar al davant, tot i que la frase seria bona si aquest element fos al davant també, un parent meu ha arribat, uns parents meus han arribat, doncs que aquest fet mostra que aquest element funciona com a objecte. És fàcil de veure que realment aquests subjectes en frases com aquestes funcionen com si encara fossin un objecte en llengües com l'italià. És menys fàcil de veure en llengües com el català i costa ja molt més de veure en llengües com el castellà. És a dir, que el mèrit de Fabra és haver vist que el verb arribar es comporta diferentment un verb com el verb plorar en una llengua que, tot i que hi ha una sèrie de proves que tinc l'esperança que permetin de veure clara la diferència entre el verb arribar i el verb plorar, de fet no és que siguin molt evidents aquestes proves, ho són més, deien, llengües com ara l'italià. Fixeu-vos que igual que el verb arribar tenim el verb sortir. Ha sortit un tren, si diguem uns trens, haurem de dir han sortit uns trens. És com si aquests verbs, el verb sortir, el verb arribar, el verb florir, el verb penetrar, els verbs trencar, els verbs com trencar-se, moure's, tota una colla de verbs, no poguessin tractar el seu argument intern com a tal, com a un objecte, per la roba fos, i per tant l'única manera que li quedaria aquest element de quedar la frase seria convertint-se en el subjecte. Això faria que aquest element acabés concordant. D'aquests verbs se'n diuen verbs inacusatius. A vegades també verbs ergatius, tot i que aquí el terme ergatiu no és massa adequat. Perquè serien verbs que portarien un objecte, però que no el tractarien com un acusatiu. Que és normal, la relació normal entre un objecte directe i un verb, encara que en una llengua com el llatí això es pugui veure, i en una llengua com el català i el castellà no tinguem marques formals, excepte si és un pronom. Llavors sí que veiem que el pronom, objecte directe, va amb acusatiu. D'aquests verbs se'n diuen inacusatius, perquè són verbs que sembla que portin un acusatiu, però que no el tracten, un complement, però que no el tracten d'acusatiu o que estan incapacitats per tractar-lo d'acusatiu i llavors el tracten de subjecte. Aquesta seria la idea. Fixeu-vos doncs que seria lògic que el portessin al darrere, seria lògic que tinguessin una certa interpretació d'objecte, tot i que això no sempre es veu clar, i en canvi seria lògic que concordessin. Aniria bé que tinguéssim alguna prova que aquest element no concorda amb el verb, almenys en alguns parlars. I la prova la tenim en català. Segons en Joan Solà, en el seu parlar, en el Segrià, i això ho comenta cada vegada que pot, i ho comenta molt bé en la sintaxi catalana en l'any 72, en Segrià, en el parlar seria, no es diu han arribat uns parents meus, sinó que continuen dient el verb en singular. Sí. El normal seria dir ha arribat uns parents meus. En aquest parlar. Allò diria han sortit uns trens, diuen ha sortit uns trens. Podem dir que en aquest parlar del català un tren continua sent encara tractat com un objecte, mentre que en molts altres parlars ja el tractem com un subjecte. Ells no han de fer la concordança. Que existeixi un parlar que tingui la construcció ha sortit uns trens o ha arribat uns parents meus i que en canvi no tingui la construcció ploren uns nens, això no ho tenen com no ho tenim nosaltres, sinó que només ho tenen en verbs com arribar, sortir, entrar, florir, podem dir ha florit uns rosers, que nosaltres hauríem de dir han florit uns rosers. Doncs això ens fa pensar que certament aquestes frases són diferents de les que Fabra col·loca en el tipus 1 i que ells les tracten més com a objecte que no pas nosaltres. Nosaltres en un tren, en aquesta construcció, tractem sempre com un subjecte, encara que és cert que tinguem gran tendència a col·locar-lo al darrere. Perquè en aquest parlar tindríem tractament més d'objecte. Tinc entès que si va al davant, ha de concordar aleshores. Que hem de dir, uns trens han arribat. Els trens han arribat, que no podem dir els trens ha arribat. Fixeu-vos que tindríem doncs un comportament doble en aquest parlar, aquests verbs. Si el subjecte va al davant, el tracten, bueno, si el sintem nominal va al davant, el tracten realment com a subjecte i el fan comportar. Que va al darrere? Doncs encara té estatus de complement.
Sí, volia dir que la concordança en aquest cas tampoc no depèn solament del tipus de verb, sinó també del temps, o tal? Què passa si diem en present?
Ah, no, no. Va igualment, eh? Arriba uns parents meus. I vaja, jo no sóc experta en això. Algú parla al Sirià? No hi ha cap diferència, eh? Ara, els exemples ells sempre els donen en aquest temps. Però és que ell fa el paral·lelisme amb els exemples de Fabri i Fabri els ha donat en aquest temps, eh? Home, també podria ser que en alguns punts fossin més arcaïtans que nosaltres i que hi hagués alguna diferència, però jo diria que no, eh? Que dirien arriba uns parents meus. En canvi, si col·loquen uns parents meus al davant, llavors han de dir arriba. El cert és que Fabra tenia raó quan distingia verbs com arribar, sortir, florir, trencar-se, moure's, de verbs com plorar, xiular. El que farem ara serà veure unes quantes proves sintàctiques que ens permetin de caracteritzar aquests verbs i de distingir-los dels veritables intransitius, perquè és que el que veiem ara és que aquests són falsos. Falsos intransitius. Perquè, de fet, funcionen com a intransitius perquè el seu argument intern veurem que el fan funcionar com a subjecte. I més com si no el poguessin tractar bé en el seu argument intern i no el poguessin tractar com un acusatiu, i llavors l'única solució que té aquest element és la de concordar i passar com a subjecte. Per tant, seria com si diguéssim que tenim aquí el verb i el sintagma nominal i que en lloc de formar un sintagma verbal el que passa és que aquest sintagma nominal se'n va ocupar la posició del subjecte. Aquesta seria la idea, eh? La idea teòrica. Però esclar, necessitem proves sintàctiques que abonin tot això que diguem. Ja us dic, llengües com l'italià ofereixen unes proves que potser si un és italià no les veu tan clares, però si un és foraster les veu claríssimes. Verbs com llengües com el català, doncs Déu-n'hi-do, també n'ofereixen unes quantes. En canvi, en castellà costa més, perquè veureu que farem referència a la pronominalització en ben, que són les mostres que presenta Fabra, i l'ús de l'auxiliar seria bé, cosa que ja en castellà doncs, no apareix mai. Les proves que presentarem ens faran veure que el subjecte dels verbs inacusatius, diguem-ne ja així d'aquesta colla de verbs, té un comportament més semblant al comportament d'un objecte directe d'una frase transitiva que no pas al comportament del subjecte d'un verb intransitiu. Hem de demostrar que aquests subjectes del tipus quart de les frases tipus quart de Fabra tenen més característica d'objecte directe d'un verb transitiu que no pas de subjecte d'un verb intransitiu, tot i que acabin concordant amb el verb i per tant aparentment doncs sempre els hagin considerat intransitius. Fixeu-vos que el subjecte d'aquests verbs té gran tendència a ser postposat, anar darrere el verb, com diu Fabra, i que a més poden aparèixer sense determinant. És a dir, tenim frases com avui no arriben trens, ve gent, surten fulles, els arbres, per exemple. Fixeu-vos que és normal que el subjecte d'aquests verbs, arribar, venir, sortir, es presenti en posició postverbal i sense determinant. Això, en canvi, no és normal en un verb transitiu. O sigui, els verbs transitius no solen portar el subjecte posposat sense determinants. Una frase com mengen les pomes nens és estranya, no? Deixeu posar-hi l'asterisc. Hi ha una diferència que fa la gramaticalitat entre mengen les pomes nens i no arriben trens. En canvi, podríem trobar que es diuen això estudiants. No dic, poder no són absolutament dolentes, però la veritat és que hi ha una diferència de grau forta. Diuen això alumnes. Tercer, diu això alumnes de segon. Ja, a mesura que anem especificant el subjecte sí que serà normal trobar-lo darrere i sense determinant, però així pelat, tal com hi teníem trens, gent o fulles, és més estrany trobar-ho quan es tracta del subjecte d'un verb transitiu. En canvi, no tenim cap problema per trobar-lo així despullat, sense determinant, al darrere del verb, però els verbs inacusatius, els que aquí tenim a la primera frase. Agafem ara els verbs intransitius. Intransitius, com rondinar, que clarament són transitius. Rondina gent. Badallen. Diputats. A veure, xiulen nois, somien nens. Tornen a ser frases estranyes, no? Llavors dic, no són proves a vegades molt clares, però no hi ha una diferència entre badall en diputats i ve gent? No és més... O no? La noteu o no? No és més... No la notem gens estranya, ve gent, no? I no arriben trens avui, no surten avions avui. En canvi, aquestes les notem forçades. Jo no dic que no les puguem dir en un determinat moment, però així pelat el subjecte, sense cap altre element que el modifiqui, que per tant l'especifiqui, resulta estrany. Fixeu-vos que xiulen nois passa exactament igual. Un verb com xiular, badallar, rondinar no té tendència a portar el subjecte al darrere sense determinant i sense cap modificador. En canvi, això és ben característic d'aquests verbs que en direm verbs inacusatius. Fixeu-vos, en canvi, que és molt característic del català i del castellà que l'objecte directe vagi sense determinant i, evidentment, darrere del verb. Tenim frases ara com canten cançons, el subjecte seria ells, fixeu-vos que cançons serà el complement directe, va al darrere del verb i no tenim cap problema perquè vagi sense determinant. El mateix passa si diem dius mentides. El complement directe pot anar perfectament bé sense determinant al darrere del verb, igual que aquest suposat, bueno, aquest subjecte, de fet subjecte, no és suposat perquè concorda, que el subjecte dels verbs de la classe 1, dels verbs inacusatius. En aquest fet podríem trobar-hi una prova d'això que deia Fabra. Són subjectes però tenen comportament d'objecte directe. I, de fet, encara la prova més bona ens la dona el Segrià. Tenen tant el comportament d'objecte que en aquell parlar, si van al darrere, ni tan sols concorden, només concorden quan van al davant. Una altra prova que ens fa veure que hi ha més semblança entre un verb, el subjecte d'un verb inacusatiu i un complement directe d'un verb transitiu, que no pas entre el subjecte d'un intransitiu i el subjecte d'un inacusatiu, la tenim en les frases de participi absolut. Fixeu-vos que els verbs transitius poden aparèixer en frases de participi absolut. Seria la segona prova que presentarem. Llavors podem dir, coneguda la situació, ja agafo verbs transitius ara, eh? Coneguda la situació, la direcció de l'empresa va canviar d'estratègia. Coneguda la situació, és aquí una frase de participi passat que funciona com un adjunt de la frase. La direcció de l'empresa va canviar d'estratègia. Fixeu-vos que el verb conèixer és un verb transitiu. Diríem, els directors de l'empresa, la direcció de l'empresa va conèixer la situació, però quan ho passem a construcció de participi absolut, fixeu-vos que desapareix el subjecte i el que queda és l'objecte directe. I si diguéssim les situacions, hauríem de dir conegudes les situacions. No? Coneguda la trampa, conegudes les trampes. Veiem que el que queda en la frase de participi absolut és el verb transitiu amb el seu objecte directe, però que hi concorda. És a dir, el seu objecte directe en altres construccions, perquè aquí hi concorda. Fixeu-vos que el mateix passa en un verb com promulgar. Promulgar de la llei, el govern va decidir aplicar-la. Promulgar de la llei. El govern va promulgar la llei. La llei és, en moltes ocasions, el complement directe al verb promulgar i aquí poden aparèixer en la construcció del participi absolut el verb i aquest sintagma nominal. El mateix passa quan tenim frases com examinats els exercicis, el tribunal qualificar. El verb examinar és transitiu i apareix en aquesta construcció de participi absolut amb exercicis però concordant. Seria en altres ocasions doncs, el seu objecte directe. Mirem ara si això és possible amb els verbs intransitius. Podem agafar el sintagma nominal dels verbs intransitius i construir una frase de participi absolut. Podem dir, xiulats els nens, vam anar al... que bé estic, diu. Xiulats els nens vam anar al cinema. Al cinema. Aquesta és tan tonta, però no sé què podríem dir després de xiulats els nens, no? Saltats els atletes, van ser lliurats els premis. Aquesta està més bé. A veure, els atletes salten, no? Agafeu-la com a frase intransitiva. Els atletes salten. Ja sabem que saltar també pot ser usat transitivament, però ara que fem com a verb intransitiu. Eh que podem dir els atletes salten? Doncs ara mirem si aquesta construcció la podem posar en participi absolut. Podem dir saltats els atletes? Si ho diem i la volem entendre bé, voldrà dir que algú salta els atletes, que els atletes paren. Però el que no pot ser és que els atletes siguin l'argument que fa d'objecte de subjecte quan la frase es presenta en el verb intransitiu. Fixeu-vos que els verbs intransitius no es presten a la construcció de participi absolut. Rumbinar de la gent, la direcció de l'empresa va canviar d'estratègia. Per dir, la gent va rondinar i la direcció de l'empresa va canviar d'estratègia. No ho podem dir. No podem dir rondinar de la gent. I en canvi, veiem que si tenim un verb transitiu, sí que podem dir examinar tots els exercicis, coneguda la situació, escoltat l'advocat. Mirem què passa amb els verbs inacusatius. Menjars i beguts no, en català. Un cop sopat, sí, però es fa. Nets i polits. Nets i polits els nens, no? O nosaltres. Sí, té un ús, però té un ús d'aquest tipus, no? Un cop nets i polits els nens, vol dir hem rentat els nens, no? Ara menjars i beguts... Sí, un cop hem deixat nets i polits. A veure, menjats i beguts. En comidos i bebidos. O, escolta, jo no et dic pas... escolta, és que fins ara teníem verbs transitius i verbs intransitius. I el que estem fent ara és si us creieu això que acabem de dir, si de moment no teniu confiança en Fabra i veieu que algun error devia tenir que posés aquest tipus 4, si veieu que hi ha una parla del català que no fa la concordància i que això no és una cosa doncs, així esporàdica, sinó que ha de tenir la seva raó i aquí podríem trobar la raó. Ara què ens passa? Que molts verbs que prenem per transitius, per intransitius, com ara el verb morir, potser són de l'altre calaix, perquè fixeu-vos que el que ara farem serà distingir dues classes de verbs allà on que fins ara en dèiem una. Per tant, que puguis dir morta la cuca, mort el verí, jo diria que és una prova que el verb morir el tens aquí i no pas aquí. Com i dos i bebi dos, com que és un verb transitiu, doncs encara que després puguis aplicar més el subjecte que l'objecte, doncs pot tenir errors, però esclar, fixa't que tampoc pots dir com i de la niña, sinó que és en aquesta expressió que gairebé funciona com una frase feta, no? I si dius com i de la niña, vol dir que tu li has anat al menjar i que per tant vol dir ja que la tractes com un objecte, no? Que l'has peixat, peixar de la nena seria, no?
És clarament marginal.
Sí, és això de frase feta.
No podríem, comidos todos los alimentos, claro, y eso...
Això sí.
Això
però llavors perquè és transitiu.
Però comidos y bebidos, difícilment trobarem altres exemples que no hi ha. Però probablement això està lexicalitzat.
Mm. I seria equivalent aquí com era peixar, donar o menjar, no? Com, si mets comida a la niña, voldria dir peixar és allò, la nena, me'n puc anar al cinema. Fixeu-vos què passa amb verbs com aquest que deien de morir o d'arribar, que fem els de Fabra que són més clars, després quan ho tinguem clar sí que veurem què en fem dels altres. Arribats a Barcelona els vaixells procedents de noves terres, els reis catòlics van decretar 3 dies de festa. Frase perfectament ben formada, no? Arribats a Barcelona els vaixells procedents de noves terres, els reis catòlics van decretar 3 dies de festa. Fixeu-vos que el verb arribar i el sintagma nominal els vaixells procedents de noves terres poden aparèixer en aquesta construcció de participi passat. Resulta doncs que els vaixells té més el comportament d'un objecte directe, com ara la llei, en el cas de promulgar la llei, que no pas comportament del subjecte de construccions impossibles com ara xiulats els nens. Si arribar fos un intransitiu no admetria aquesta construcció. Si de fet doncs l'admet és perquè els vaixells procedents de noves terres, o arribats uns parents meus, però esclar, aquest tipus de construcció és característica d'un determinat nivell de llenguatge, d'un registre especial, doncs arribats uns parents meus no ho diu així com així. En canvi sí que són característiques frases com aquestes, arribats els vaixells procedents de noves terres, els reis catòlics, perquè en un discurs acadèmic aquesta construcció seria bona. Fixeu-vos que aquesta frase és perfectament ben formada i en canvi, saltats els atletes, per molt que li vulguem donar un to culte o acadèmic, no hi ha manera de salvar-la. Vol dir això que els vaixells en relació a arribar es comporten aquesta construcció com un objecte, igual que el verb, igual que la llei en relació a promulgar o la situació en relació a conèixer. Fixeu-vos que en el llenguatge més col·loquial també en construïm de frases en participi absolut, però llavors les acompanyem d'això que fèiem ara vosaltres. Un cop, una vegada. Un cop nascut el nen, triarem el nom. I aquesta és el llenguatge col·loquial, no cal recórrer al llenguatge acadèmic. No? Un cop nascut el nen, triarem el nom. En canvi, un cop xiulat el nen, no sé què em van dir, no? Un cop saltat el nen, deixem que el nen salti una estona i després ens n'anirem a dinar. No podem dir, un cop saltat el nen ens n'anirem a dinar. Doncs si podem dir amb el verb néixer, podríem dir amb el verb morir, és que són d'aquest grup d'aquí. Un cop florits els castanyers, ja es pot dir que ha arribat la primavera. Bon, no? Un cop florits els castanyers, ja es pot dir que ha arribat la primavera. Fixeu-vos que florir seria dels intransitius, segons la tradició. Els castanyers floreixen és un cas de frase intransitiva segons la tradició, però que admeti aquesta construcció ens fa pensar que florir és un verb inacusatiu, perquè un cop florits els castanyers és una frase de participi absolut i per tant aquí els castanyers s'està acostant més a un complement directe que a un veritable subjecte. Floreixen castanyers, us agrada com a frase? Perquè a vegades passen una prova i no passen l'altra. Però mirem si florir passaria l'altra prova, la de préixer el seu subjecte pelat sense determinar-hi. no floreix, aquest any no floreixen castanyers en el francacet. No sembla estrany, eh? Ja tenim dues proves. En teníem una de molt més clara, però ja l'hem perduda en la majoria dels parlants catalans. En canvi, no l'han perdut els italians, per això us deia que en italià és molt fàcil de detectar aquests verbs com néixer, florir, arribar, sortir, entrar, i separar-los de verbs com combinar, basallar, que són els tradicionalment s'han dit transitius. De fet, sembla que la gramàtica tradicional italiana sempre ha distingit aquests dos grups perquè els verbs auxiliars que prenen quan formen temps compostos són diferents. Hi ha llengües que tenen els auxiliars especialitzats segons si han d'anar amb un intransitiu o han d'anar amb un inacusatiu. I això fa doncs, que com a mínim els gramàtics s'hagin hagut de plantejar que dins dels que en deien intransitius verbs d'un argument hi havia dues menes, els que agafaven l'auxiliar ésser i els que agafaven l'auxiliar haver. En català això ja no ho tenim, però ho teníem. Bé, no ho tenim nosaltres, però ho teníem. Però en italià encara ho tenen. Diuen sono arrivato, però diuen ho parlato. Un verb com parlar demana, vagi, no? Sí. Demana avere. Un verb com arribar demana essere. Fixeu-vos que en alguns parlars catalans no és estranya la frase na Maria és venguda, per exemple en mallorquí, na Maria és venguda, i és un exemple com molts altres que apareixen a la gramàtica de Moll, gramàtica catalana, d'especial atenció al parlar de les Illes Balears, tot i que Moll reconeix que aquest tipus de verb ja es va perdent i que de fet és normal trobar la construcció na Maria venguda, encara fent concordar, perquè fixeu-vos que igual que en italià, quan apareix el verb ser, fan concordar el participi passat, sono arrivata, sono arrivato, en canvi, o parlato, i per molt que hagi parlat una dona no dirà mai o parlata. I el mateix passa, i sobretot passava, en català. Na Maria és venguda, en Pere és vengut, però en canvi, si diuen ha vingut, doncs no diuen ha vinguda. Però hi ha un moment de transició en què ja ha pres el verb haver i encara hi ha la concordança de participi passat. El pas següent és ja dir ha vengut. O sigui, es troba tot encara ara. Els vells diran és venguda, no tant vells diuen és ha venguda, encara fent concordar com si el verb hagués de ser el verb ser, i després hi ha la versió que també tenim nosaltres. Que ara vosaltres esteu pensant, també nosaltres fem servir el verb ser com a verb auxiliar, i jo també el faig servir, tot i que quasi em deien que no s'havia de fer. Però fixeu-vos que el fem servir ja ben bé d'una manera marginal. No és només per aquests verbs, aquells que el fem servir tant podem dir soc menjat com soc vingut, o no? Hi ha algú que distingeixi i digui sempre he menjat i en canvi digui soc vingut? Encara que després pugui dir també he vingut, que això ja ho podem dir tots. Fixeu-vos que quan el fem servir aquest verb auxiliar, ja no el marquem com a verb especial per als verbs com arribar, florir, néixer, sinó que ja està. Es nota tant que ja es va perdent que se'n fa un ús indiferent. En canvi, si ens mirem la sintaxi catalana de part i les gramàtiques antigues, veurem que quan es feia servir dret a llei es reservava perquè els verbs directes acusatius. Això sí que era una bona prova, però és que ja no la tenim. Fixeu-vos que també és normal que diguem soc vingut igual que soc menjat, ets menjat igual que ets vingut, però per la tercera persona el tenim. Ell és menjat, ell és vingut. Ja no, eh? I som nosaltres, som vinguts. Sí, però sous vinguts. Que costa més, eh? Fixeu-vos que hi ha unes persones que sí que ho mantenen, d'altres que es perden. I en tot cas, ja no distingim entre transitius, intransitius i inacusatius, sinó que ja no ens serveix. Encara en queda una altra de prova, que és la de la pronominalització en van. I aquesta sí que és una prova que dona Fabra, quan parla de tipus quart de frase, et remet després un parell d'apartats, un dels quals parla de la pronominalització en van. Fixeu-vos que és més característic d'aquests verbs pronominalitzar el seu subjecte en van que no pas d'altres verbs purament intransitius. Fixeu-vos que la pronominalització en ven, representant un subjecte indefinit, o una part del subjecte és indefinit, és aquest pronom una característica dels objectes directes dels verbs transitius. Comprèn plats en comprèn. I sabem que en representa plats perquè és indefinit. Després tenim l'ús més partitiu, no? Comprèn dos plats, en comprèn dos. I veieu, aquí podríem dir que en representa el nucli del complement directe perquè és indefinit, però no s'endú el quantificador dos. I clarament amb els objectes directes sabem que trobem amb els subjectes els verbs arribar.